És l'hora de mossegar la poma. Benvinguts al programa 330, l'episodi tercer d'aquesta més que accidentada onzena temporada. Avui parlarem de blockchain. Farem una llarga introducció.
Blockchain. No, blockchain, no.
No, chain. Chain, té raó, perdona, ja estic jo... És que és molt d'hora pel matí. Potser és el dia que gravem més aviat mossegar la poma. Hola, estem fent fotos. Doncs això, avui parlarem de blockchain, farem una llarga introducció i hi haurà com a mínim un altre episodi més endavant amb l'Adrià Massanet per completar l'episodi d'avui.
Vale, dir una cosa, jo recordo cap allà el 2009, vale, que ens va agafar l'atac del cloud.
Sí.
Fins a algun moment cap al 2012 que jo vaig dir prou de cloud, està prohibit cloud fins
això,
a proper avís.
Marc,
doncs jo ara jo vaticino que ara ve un túnel
de blockchain,
de blockchain durant bastant de temps.
Sí.
Però
sí.
Penseu que
tenim
això és...
en Carles que s'està fent un blockchain a sobre.
Però penseu que això és marca de la casa. Quan ens agafa Tesla, ens agafa Tesla. Quan ens agafa blockchain.
A veure,
blockchain.
També val a dir una cosa. A veure, mossega la poma, tenim un bon rècord. Perquè ens va agafar, vam engegar amb l'atac de l'iPhone. Vale? I el que ha sigut a l'iPhone. Després ens va agafar l'atac del cloud i ara el cloud és el que ha sigut. Vale? Doncs ara tenim l'atac de blockchain. Feu-nos cas que esto es lo que viene.
O sigui, que la gent hauria d'invertir en empreses tecnològiques de temes que parlem al principi.
Gràcies per haver-me trolejat la intro. Vale?
Vale.
Sigo. A la segona
Tomàs,
part...
És que, com que no fem programes, estem tots
sí, ansiosos
de mossegar.
Ja calma, calma. En la segona part
sí,
parlarem d'alguns
tot
dels nous productes presentats en la darrera keynote de Google. Serà una mica de passada, no l'hem vist en detall i tampoc som experts, però parlarem d'alguna coseta. Avui sí, avui fem mossegar la poma per a l'estudi 2, al control tècnic, hombre, por fin, i membre de la tertúlia, Miquel Àngel Cabrera.
Hola, bones.
Col·laboradors, Dani Amo, avui també aquí, Carles Caño.
Blockchain, my heart.
Raimon Lapuente, que li donem una abraçada des d'aquí. Berta Davant, que avui no podrà estar,
blockchain,
però que hi haurà aviat. Aquest que canta és codirecció i postproductor. Marc Alier. I producció, conducció, direcció, que us parla en Tomàs Manzanares. Recordeu que aquest programa us arriba gràcies a Capsidé.cat, l'empresa que vol construir un món més confiable que ens cal a través del disseny, l'automatització i l'administració d'arquitectures de sistemes crítics.
Blockchain, my heart, set me free!
Comencem.
Mossega la poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
A veure, us demano un poquito de por favor. Anem a intentar no trepitjar-nos, anem a intentar definir i després explicar les idees clares.
Ha sigut en Carles, senyoreta.
Penseu que hi ha molta gent que no sap el que és el blockchain i si comencem a explicar totes les idees barrejades serà un caos.
Senyor, jo quiero explicarlo.
Vale.
Que s'ha leído el libro.
No, no ho explicaràs. Vaig a llegir la primera part de la definició de blockchain. A partir d'aquí... A veure,
m'està xafant.
La meva idea és parlar de la definició. Us
no,
explico.
No, és que en Carles tenia una història que explicar-nos amb l'Adrià.
Sí,
i si
però,
anava per la història de
però deixeu-me fer les coses amb una mica de coherència. Ara expliquem la història.
No.
Anem a descriure què és blockchain. Ara vindrà l'exemple del Carles. Per què és important el blockchain? Preguntes d'esmossegui sobre blockchain i lectures recomanades.
I deixa... si comencem amb allò del Carles, que s'ho ha preparat, pobret.
Deixa.
Pobre Carles.
Només és una frase, la definició.
Digues la definició de Wikipedia.
De Wikipedia. Blockchain és una base de dades distribuïda formada per cadenes de blocs dissenyades per evitar-ne la modificació un cop que una dada ha estat publicada.
Vinga, fins la propera setmana...
Emprant un segellat de temps confiable i enllaçat a un bloc anterior.
A que us heu quedat igual, oients.
Sí, no, però s'ha de fer, s'ha de dir.
Hi ha la paraula confiable que està dintre de la missió de Capside, o sigui que aquí poca broma.
Blockchain Capside.
Mira,
va,
jo us vull explicar una anècdota. L'altre dia, després de dinar o berenant amb els meus fills, no? Tenen quasi 4 i 6 anys, i l'Adrià, que és el petit, doncs em demana, bueno, iogurt, no? I llavors hi ha una pregunta que és... A vegades li posem melmelada, no? Llavors, Adrià, la vols amb melmelada o sense? I et diu, amb melmelada, d'acord? ¿Vale? Vale, jo li preparo, posem una mica de trossat de xocolata i tot.
Oh,
i llavors
tropissones.
Quan li planto el davant, em munta un pollo. I jo, què passa? I a cap de 5 minuts el volia sense melmelada. I em cago en l'hòstia. O sigui, això m'ho fa, però contínuament.
Amb el que tu acabes berenant amb marmelada, no?
Exacte. Jo ja no
havia... I porta sucre i no és bo,
ja no havia... no, bueno, és casolana i em porta poquíssim, però bueno.
Vale. Sí,
total,
sí.
Que això m'ho ha fet molts cops. I hi havia un moment, després de tants plors i tot, que jo mateix dubtava de si m'havia dit amb marmelada o no. Vale? Estic saturant, eh?
Sí, està saturant moltíssim.
Ja m'allunyo.
Doncs, no està saturant, eh?
Que sí.
Que no està saturant, bueno, sortiria escolta, vermell llavors, si s'aturés.
Vaig ja pensar, diria, jo vaig dir, estava la meva dona una mica nerviosa, jo també, i dic, això, el blockchain ho arreglaria. I la Maria diu, què cony és això del puto blockchain? Vale? I ens quedem amb aquesta idea de que durant molt temps l'Adrià em diu que vol una cosa, després m'ho nega i llavors com ho demostres, no? O sigui, vale? O sigui que seria qüestió de poder demostrar que ell ha dit amb marmelada i jo pueda demostrar, sin un notario, ojo, que luego hablaremos de esto, que, oye, mira, tu l'has pedido sin mermelada. Llavors, hi ha un cas molt curiós d'una illa que es diu Yap, que està al Pacífic Occidental, que feien servir unes pedrotes que pesaven més de 4.000 quilos.
Bé.
I que allò era una espècie de moneda. Vale?
Espero que tinguessin canvi, també, perquè...
Un menir.
I es va fer servir fins al segle XX, eh?
És una roda de molí, no?, com
llavors,
moneda.
Clar, com que pesen més de 4.000 quilos, pues, no es movia, perquè no és pràctic, no? Tienes calderilla. Llavors, el que feien era, simplement, estava la pedrota allà i canviaven els propietaris.
Ah, vale. Ara la pedra és meva, ara la pedra és teva.
I, exacte, perquè, pues mira, te compro estas ovejas.
La pedra és meva i me la follo com
mira,
vull.
La pedra és tal... Sí, perquè més té un forat al mig.
Clar,
sí. Llavors, cada transacció estava enregistrada oralment dins de la comunitat. Llavors, la gent...
Diguéssim que la gent avalava... Sí, que la pedra pertanyia a tal persona.
Per exemple, el Ludo em compra unes ovelles i es diu, i davant d'una gent, la pedrota és del Ludo.
Vale.
Això
però abans de l'escriptura no anava així? Fins que venien uns de fora i amb garrotades i t'ho traien tot?
No sé, no vull entrar aquí, però...
No entrem.
Llavors el tema és que fins i tot va passar que una pedrota que l'estaven transportant per una barca per un riu, pues la barca va fer fotopum, es va enfonsar la pedrota i encara que la pedrota ningú sabia on estava... El propietari
seguia
i seguien fent com si fos una moneda.
Això és com el dia que es van carregar el patró or pel dòlar i la resta de monedes, que en principi tothom diu el banc no sé què pagarà tantes pessetes, i que aquestes pessetes no valen res, és un valor imaginari. No?
Mm-hmm. Llavors això és un cas molt curiós perquè ve a ser una mica, encara que sigui ancestral, una mena de tecnologia blockchain. És a dir, que hi havia com un
bloc de pedra.
Sí. Era un blockstone. Vale? Llavors, en blockchain es parla d'un ledger. Un ledger és com un llibre de comptabilitat. Mm-hmm. Un full d'Excel.
Un balanç.
Vale? Que li pot... Llavors aquí dius el Carles ha venut unes ovelles al Ludo i per la quantitat d'una pedrota. No? Llavors això es feia oralment i el ledger era, diguem-ne...
És un registre.
Sí, és un registre.
Un ledger és un registre.
Exacte. Llavors això es feia amb aquesta comunitat així, l'únic que es feia oralment. Però clar... Què passaria si tothom d'aquella comunitat es posa, menys el propietari de la pedrota, es posa d'acord mentre està dormint i diuen ara direm que és el Miquel Àngel la pedrota. O sigui, que el Ludo, quina putada, es lleva pel matí i vol anar a comprar pues, uns cables per micros.
Per exemple.
A cuenta de la piedra, no?
A cuenta de la piedra. I llavors li diuen, no, que
la piedra és del Miquel Àngel.
És el Miquel Àngel. Pues, no. Putadón. És a dir, s'han posat d'acord per alterar. En aquest cas era oralment, però es podria fer informàticament, pots alterar bases de dades o pots alterar, doncs, bueno, pots falsificar registres escrits. Llavors, aquest és el problema que blockchain soluciona, que és que
primer, a veure, el
crea principal... un registre que no es pot falsificar.
Exacte, el problema
en principi.
A veure, el problema en el món de la informàtica, a veure, perquè això, per exemple, si tu tinguessis una única llibreta i aquesta llibreta està signada per tothom, bé, per exemple, que és el mecanisme que tenim normalment, que és el registre de la propietat, hi ha un llibre molt gros on es van apuntant totes les transaccions que es fan i l'existència d'aquell únic llibre que la societat es posa d'acord, que aquell llibre que hi ha al registre número sí,
deixa'm,
4 de deixa'm Barcelona...
Fer deixa'm fer un apunt històric. Les primeres mostres d'escriptura, sembla que són cuneïforme dels assiris, són llibres de comptabilitat. Llibres...
Els sumeris. Sumeris.
Sumeris. Eren, perdona, sí. Eren llibres on s'anotava jo et compro tant de blat, tu em dones tant d'ordi, que no s'hi va de, eh? I etcètera, etcètera.
Sí, sí, el tema d'ordi s'hi va de vigila, sí, que aquí...
Vigila, que aquí... Aquí, donen, aquí, sí, aquí sí, sí. Hasta el más pequeñito da de hostia.
Sí, encara els tarucs deia que, a més, no és suc, sinó que és una beguda, és una fermentació. Tació. És la fermentació.
D'ordi.
Ells es transformen els elements i ells baixen els esperits de l'alcohol i tal.
I puixen totes les bactèries.
Exacte, tot bitxos i tal. Tot bueno, va. Bueno, llavors, a veure, lo normal és que la solució normal per aquest tipus de problema ha sigut això. És dir, per exemple, quan aquesta casa on estem, doncs, hi ha un registre número no sé què de Mataró, que és on està escrita que el registre on hi ha que això, doncs, que aquesta casa doncs, pertany doncs, a mi i a la meva dona. Vale? Doncs, perquè està apuntat i abans pertanyia a no sé qui.
Però per una cosa, fills. Incís, aquí en principi això és segur, però hi ha països del món on hi ha hagut uns mamoneos amb el tema també del registre de propietat, que han vingut governs corruptes i coses, i de sobte
i aquí, algú aquí tenia... també passava fa anys.
Exacte. Precisament aquest és el principal problema, que quan nosaltres tenim, ens posem d'acord que el registre és el registre de Mataró, si ara, per exemple, algú decidís doncs, que la jurisprudència catalana no funciona, per algun motiu, és una cosa que no passarà mai, però
si això passés,
escolta, a partir d'ara és que el registre és el registre de Tapuerca, i el que posa el llibre de Tapuerca, doncs potser vindrà algú i fotrà fora de casa. I això passa, per exemple, quan va acabar la Segona Guerra Mundial, doncs escolta, gent que s'havia marxat de casa seva, quan va tornar s'hi va trobar altra gent allà fotuda, i el registre era un de nou. Perquè el problema quin és? Que hi ha una autoritat que porta el registre principal i tot el sistema es basa en la confiança que posa la comunitat en aquesta autoritat. El que sí que tenim és que aquesta autoritat és corruptible i la corrupció pot afectar...
I hackejable.
I atacable perquè tens un sol punt de fallada. Llavors, clar, és un sistema imperfecte i el sistema bancari actual funciona així, és a dir, el teu compte, diguéssim, del Banc de Sabadell, un banc de tota la vida de Catalunya, doncs està tens apuntat
ja
el teu
no.
compte. Com és
ja
això?
No.
Deixem-ho estar.
L'únic banc català és la Caixa d'Enginyers.
Sí, la Caixa d'Enginyers encara haurem de fer alguna cosa. Bueno, doncs el Banc de Sabadell doncs,
perdona, és el... per no dir mentides, de fet no és un banc català, la Caixa d'Enginyers
és una caixa,
sembla que funciona amb una mica de règim de cooperativa i té, si no vaig mal entès, té un aval d'un banc estatal.
Sí, però el que passa és que si no ets col·legiat d'un dels col·legis d'enginyers no pots ser,
no estic
no pots
segur que sigui així tal com estàs dient. He vist un mosquito tigre.
Sí, no és un tigre, però és un mosquit molt petit.
Abans de blockchain, en el món online no es podia mostrar la nostra identitat o confiar en els altres sense... o fer transaccions sense què?
Haver obert un compte Forocotxes.
Que és el control d'identitat màxim.
Sense la validació de tercers com un banc o un govern. ¿Vale? Això no es podia fer de forma segura. Llavors... Marc, què va passar?
Bueno, doncs el problema és aquest, i aquest problema passa tant amb coses com la propietat, com els diners i tal, però també, per exemple, si a una empresa vols tenir una base distribuïda doncs, perquè vols fer escalar la teva web i tal, el problema que tu tens és que no pots agafar i tindre més d'una base de dades on tu escriguis dades importants. Per exemple, una base de dades on tu facis una web que faci reserves d'avions, veureu que quan vosaltres aneu a qualsevol companyia i esteu reservant un seient concret, valen. Per què? Perquè aquella base de dades on es fan les reserves de seients, com que no pots donar el seient a dues persones, el mateix seient a dues persones a la vegada, si aquella companyia està servint a 100.000 usuaris en aquell moment, tots passen per la mateixa banda. Després pots tindre altres coses on ensenyes informació que és només de lectura pel sistema, que la pots tindre replicada tantes vegades com vulguis en el núvol. Però si tu tens informació, accés a recursos limitats que tu vulguis controlar, només ho pots tindre en una. Llavors la idea de blockchain és resoldre aquest problema.
Crec que el Ruano diria alguna cosa aquí.
Segur que ens estem equivocant, però estem intentant explicar-ho.
Simplificant-ho.
Estem simplificant les coses perquè estem arribant a les primeres explicacions. Però llavors el problema en aquest cas és si tu vols tindre una moneda que no depengui d'una autoritat central, per exemple, el Banc d'Espanya o el Banc Europeu o la Reserva Federal Americana, aquest tipus de coses, doncs no pots, necessites poder resoldre el problema aquest de que hi hagi més d'una autoritat que tingui el control. Llavors, per què volem tindre una moneda entre diversos actors? Doncs perquè És tan...
Moment, Marc, jo crec que els gens han perdut, perquè estàvem parlant del concepte de blockchain i ara estem parlant de moneda.
No, no, sí. Estem explicant el problema aquest de la basada distribuïda quan estem ja. Volem gestionar recursos limitats. El primer problema que s'ha de resoldre és el problema del diner. El primer problema que, de fet, el primer problema que es resol és el problema del diner. Si nosaltres tenim, per exemple, el Banc Central Europeu, doncs tenen una maquineta que li donen voltes a la maquineta, de fet és una rotativa, i treuen més euros. O tenen un botonet i li donen i van afegint euros en el mercat. I així és que fan, controlen la inflació. De fet, sabem que en la zona euro ja es contempla doncs, que hi ha una inflació normal per al funcionament de l'economia. Això vol dir que el Banc Central Europeu decideix quan vol crear més, ficar més diners a dintre del sistema o fora del sistema. Aquests diners no sabem per on entren. O sigui, hi ha algú que s'està ficant diners al seu compte d'alguna manera.
Els bancs, bàsicament.
O els governs, o sigui, el Banc Central Europeu, mira, m'acabo d'inventar uns diners i
sí,
els deixo.
És el que es diu fiat currency en anglès, és a dir, que no va lligat a cap cosa com a l'or.
El Banc Central Europeu bueno, de fet, dona a veure, diners als bancs. A veure, cada hora...
de fet, quan les monedes estaven basades en coses com or, doncs el que es feia és dir, escolta, jo tinc tantes monedes, recupero totes les monedes del tresor, les torno a fondre i foto algun altre tipus de metall i faig una aleació menys pura d'or i pam, tinc molta més moneda. O es fa les monedes més petites o, per exemple, les monedes abans tenien els cantons amb rebaves, amb una superfície, perquè el que feia la gent és que l'agafava com que eren d'or, les llimaven i les anaven escantillant per anar traient or i d'aquesta manera la moneda es devalua. Llavors, si tu vols tindre el control sobre aquest tipus d'aquesta moneda que t'allò, doncs, hauríem de tindre, almenys si acceptem que la moneda ha de tindre inflació, ha de ser sobre unes regles que tothom entengui, no un actor i de forma arbitrària decideixi ara en fico o ara en trec. Llavors, volem tindre una moneda que no formi part d'un sol govern, sobretot perquè si estem en una societat global i hem de tindre una moneda global, no ha d'haver-hi un únic actor que ho controli, perquè l'actor que controla aquella moneda té molt de poder. I llavors, aquí és on comencen a haver-hi els advocats a dir, escolta, hauria d'haver-hi una moneda, una criptomoneda que no sigui de cap govern, una moneda realment, un sistema econòmic realment democràtic no controlat per una
però
autoritat.
Però hi havia un problema que des de feia ben bé dues dècades o més no es podia resoldre, que era el del doble gasto, el double spend, que era que això, no? El copiar i pegar en informàtica. Si jo tinc 100 euros i dic que li dono un Miquel Àngel, he d'assegurar-me que jo no els tinc, perquè...
Mira, us explico...
I per això les transferències internacionals triguen el que triguen molts cops, mira. Perquè hi ha tota una sèrie de mecanismes que a més passen per diferents llocs i s'han d'assegurar cada vegada que les quantitats de 100 euros d'un lloc que ha passat a l'altre, la treus, la poses i llavors...
Mira, abans quan començàvem a la carrera informàtica ens explicaven els primers a l'assignatura fitxers i bases de dades el gran Jaume Sistac
quan jo era joven
ens explicava un algoritme que es deia l'algoritme de Feigen, que el que feia bàsicament era conciliar tots els moviments del banc d'aquell dia. Llavors, jo recordo quan era petit als anys 70 doncs que la meva mare el dia abans de vacances anava a la caixa, treia els calés per les vacances, se'n anava a una altra oficina de la caixa i els tornava a treure. Llavors, això li generava un descobert de puta mare, però ens anàvem de vacances. ¿Vale? Per què? Perquè la caixa per la nit conciliava els moviments
però
i et sortien els vermells.
No. Ara ja no passa. Eh?
Ara, ja no, no, ara fa molts anys que no passa. Per què? Perquè totes les transaccions són online i quan tu treus diners, aquells diners s'han tret.
Era com un crèdit que te concedies tu mateix.
Et concedies un crèdit i bueno, ja hi havia una comissió de descobert, però bueno, escolta, igualment, mira, tu, com que més la inflació
mira,
és molt alta,
mira que lista tu mare, eh?
La meva mare...
Ja salió ell.
Doncs, clar, perquè no puguis fer això de la doble, del doble gasto, que abans era una cosa ja, no era un problema de les bases distribuïdes. Clar, si tu tenies doncs, la caixa que tenia allò que deien abans, no sé quantes oficines, la caixa era un banc d'aquí, una caixa de Catalunya.
Era.
Sí, sí, era quan era caixa era d'aquí. Doncs,
i quan ha sigut CaixaBank també era.
Sí, també
ara
era.
Ja, ara avui ja, no, avui ja 10 d'octubre ja era.
Bueno, deixem-ho estar. Doncs teníem aquest tipus de... clar, hi havia un únic lloc on hi havia la cinta de dades, on hi havia les dades de tots els comptes i l'oficina guardava els moviments. I el que es pensava és que la gent només aniria a la seva oficina. Però clar, si la gent tenia cotxe i estaves a Sant Just i anaves a l'oficina d'Esplugues, pues, li foties, podies agafar i fer la pírola amb la caixa.
Bueno, nen, que t'enrotlles més que una persiana. Sí. Llavors,
jo m'enrotllo, ho diu el senyor Carles Canyo.
El Satoshi Nakamoto, que en realitat diuen que és un pseudònim i que igual hi ha un grup de gent darrere, diuen, no, és un genio...
És un Pokémon.
senyor que se suposa que és japonès, però que diuen que pot haver un grup de gent darrere, i que jo he llegit per internet que una de les coses que recomanem avui, un episodi del Tim Ferriss Podcast, que parla amb el Nick Szabo, i hi ha gent que hi ha possibles targets aquí, candidats. Potser hi ha gent que diu que igual és el Nick Szabo, però bueno, és allò que no
ell va dir. Ell va dir que ell no tenia el nivell de programador per fer-ho tan bé com ho havia
fet. Sí, clar, que ha de dir, que ha de dir, perquè té no sé quants milions de bitcoins el Sakamoto este, com se llama.
El bueno, Satoshi té els
milions. Jo, ara
sí,
ja...
el, clar, ell ho va crear i ell
té, Satoshi té els milions de...
Té uns quants milions de bitcoins, ell.
Fa estona que m'he
doncs
perdut.
Doncs poca broma, eh?
Perquè encara... Sí, jo m'he perdut una mica passant directament del concepte de blockchain a la
criptomoneda. Vale, vale. L'important és explicar primera... el problema. El concepte de blockchain no l'hem explicat encara, hem explicat el problema. Vale? És a dir, si nosaltres volem
però
tenir...
Però déjanos hablar un poc, hombre.
Sí, por favor.
És que en Tomàs no estava parlant en propietat, perquè no hem explicat el blockchain, hem explicat el problema. El que hem d'entendre és el problema. I no és un problema només dels diners, és un problema general. Encarres el té amb la marmerada del sucre.
Exacte, exacte. No, però el tema, mira, diuen que blockchain és revolucionari, com deia el Javier Moreno, Ciberado. Jo tengo la fe del converso, però, veure, con el blockchain.
La fe del converso.
Vale? Això que heu parlat, sí, però un moment. I si algú comença, per exemple, amb una aplicació, com heu dit, de les criptodivises o criptomonedes, aquesta... O sigui, no entenc per què el concepte de blockchain ho fa democràtic, perquè pot haver-hi grups que controlin masses de monedes i puguin ser molt més perillosos que governs democràticament escollits.
La pregunta és una pregunta sobre la solució, però estem parlant del problema.
Vale. Okay. Continua,
per tant, parlem del problema i podem presentar la solució.
Vale.
Llavors, un moment, solució...
Vale,
pues, llavors la solució van dir el Satoshi Nakamoto aquest el 2008 va treure un paper li va dir he resolt el problema de los generales bizantinos, que és això de que, bueno, que algú et pot trair, no? I que tu has de saber per, no? Bueno, vols explicar tu el problema dels generales bizantinos?
Bueno, bàsicament és si hi ha una sèrie de generals a Bizanci que han de lluitar contra els otomans i tenen un pla de batalla. I la idea és que aquest pla de batalla funciona si tots compleixen amb el pla de batalla.
Si hi ha un consens, no?
Si hi ha un consens, tu, escolta, ataquem primer per aquí, tu tires per allà, jo et cobreixo la retaguardia, jo envio els arquers per aquí, per allà. Si hi ha un consens i tots actuen segons el pla, poden guanyar. Però si un dels generals diuen, doncs jo què sé, doncs no ataco quan tinc que atacar perquè vull reservar les meves tropes o vull trair directament a l'exèrcit, doncs el pla de batalla fallarà. Com es pot muntar un pla de batalla que sigui resistent a la traïció d'un general, és a dir, que funcioni encara que un dels generals ens traïcioni. És a dir, és possible que hi hagi un traïdor, que hi hagi algú que digui no, jo vaig agafar i vaig introduir informació falsa, vaig ficar coses perquè vull robar no sé quants milions
exacte,
de bitcoins.
En el cas dels diners, pues, si hi ha un traïdor i diu no, que jo ho he cobrat o ho duplica o ho treu, llavors el Nakamoto aquest va dir ho he resolt, li van dir jaja, se li van riure la seva cara, i el 2009 va treure Bitcoin i va treure la tecnologia. És codi obert, perquè blockchain una cosa xula és que és codi obert, i llavors la primera blockchain és una tecnologia, és com el protocol TCP/IP per internet. El protocol TCP/IP està fa dècades i llavors teníem l'email, quants anys té l'email? 30, 35 o no sé quants anys. Després va el 91-92 a la web, i després van anar sortint coses, els blogs, no sé què, xarxes socials, el cloud. Llavors diuen que el blockchain és una tecnologia que és com el TCP/IP, que tu una iaia que fa servir WhatsApp li dius TCP/IP i diu lo qualo, però ella està fent servir el WhatsApp, que funciona sobre el TCP/IP.
Hi ha una cosa interessant a analitzar aquestes tecnologies de xarxa, és identificar quin és el problema que resol cada tecnologia. Per exemple, la xarxa analògica de telèfon que fèiem servir quan érem petits, aquella que es marcava donant voltes... Atiu un telèfon d'aquests aquí dalt. La xarxa, diguéssim, el telèfon original aquest, el de Bell, el telèfon de Graham Bell, la idea era resoldre el problema de la comunicació a distància de veu. I aquest és el problema que resol. I llavors es genera els mecanismes de commutació de circuits, perquè el que soluciona la comunicació per veu, doncs creen un circuit analògic, és a dir, crees un circuit analògic, i aquest circuit analògic el que fa és que doncs, crees... Realment, quan tu fas servir la xarxa de telèfon antiga, es creava un fil real que anava de punta a punta. Si tu podies un assassinat, li fots 10.000 volts amb un i mates a l'altre.
Per això estava l'operadora que connectava una part del fil amb l'altra part del fil.
Exacte. Després, quan apareix el problema de vull crear una xarxa on molts actors parlen amb molts actors, es creen les tecnologies de xarxa, tant l'IP com el TCP, i el que tu tens és una xarxa on els paquets s'enruten i tu no tens un circuit, sinó que tens diferents paquets digitals que van amunt i avall. Vale? Aquest és la, el que resols amb la tecnologia de xarxa i tot el que hem tingut fins ara és utilitzant el TCP. Una cosa interessant també, que li agrada molt a en Carles, és el tema de la inversió de la tecnologia.
Inversió, bueno, inversió a l'estructura.
Inversió a l'estructura, l'expliques tu?
Sí, és precisament això, com que coses com, per exemple, la línia de telèfon, que al principi era analògica, i que us en recordeu quan teníem aquells moments que feien... Que en realitat el que estan parlant era tu a quina freqüència vols treballar o quina no sé què... Bueno, no sé
la negociació aquesta de protocol.
Llavors, què passa? Que fèiem això perquè era analògica i l'ordinador digital i llavors les primeres companyies de telèfon deien, esto no va a funcionar nunca, esto de los datos sobre esto está pensado para
vos. La voz sobre IP no.
Però clar, es va trobar el mòdem, a partir del mòdem es van fer millores, hi havia els mòdems aquells que anaven a 28,8 a 56,6
perquè
feien compressió de dades i no sé què més i tal. Després va sortir la DSL que també anava sobre línies ja tirades, no? Però que les centraletes eren digital i a poc es van fer les millores fins al punt que en què ara es van fibra molts llocs i que se li ha donat la volta perquè la gent quan parlen per telèfon el tut és un puto MP3, tio, perquè, i el sorollet, que clar, amb tecnologia digital quan l'altre no parla no s'envia dada i se sent com si no hi hagués res, llavors la gent diu estàs ahí i han hagut de posar el ruidito de fondo emulando la línia analògica, això és una inversió infraestructural total.
La, és o sea, a dir, la tecnologia anterior que és el circuit commutat ara la veu funciona per sobre de la tecnologia de xarxa. Vale, doncs ara, a sobre la tecnologia de xarxa, estem muntant la tecnologia aquesta, blockchain, que resol el problema dels generals bizantins, i la idea és...
I permet el consens i la confiança online sense intermediaris, que és el que esteu dient.
Exacte, perquè la idea en aquest cas és, quan nosaltres tenim un sistema, uh-huh. i el que es fa normalment és, primer resol la funcionalitat, per exemple, tu muntes un bloc, vale, i muntes la tecnologia de bloc, i després aquest bloc, o aquesta web, s'ha de fer segur. I la seguretat es munta al damunt un cop tens la funcionalitat. La gràcia de la tecnologia blockchain, que la primera aplicació és Bitcoin, és que tu el que fas és que tu penses en fer un sistema segur i després t'inventes les funcionalitats al damunt.
Exacte. Tot i que hi hagi cabrons al sistema. O sigui, en principi està fet a prova de cabrons.
És a dir, tu assumeixes, tu dius, no, escolta, és que hi ha més cabrons que finestres i, per tant, dissenyes un sistema per funcionar de forma segura amb un sistema amb cabrons.
Vale. Un moment. Jo crec que està molt bé la definició, hem arribat a aquest
del
punt.
Del problema.
Com veig que s'ha allargat molt més del que jo esperava, cosa que era previsible,
no,
us vaig a demanar que fem un break, vale? anem a agrair anem a agrair un moment algunes coses a la comunitat, deixarem-lo de Google per un altre dia perquè això és molt interessant, i a la segona part parlarem de solutions, que és el que ens quedaria pendent de blockchain.
Coneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat. It's a necessary thing, it's a place I made up. Found out what I made up, the nights I stayed up.
Counting stars and fighting sleep, let it wash over me. Doncs això, ja sabeu que la vostra ajuda és clau per mantenir Mossega la Poma, per això us convidem a tots que compreu a través, si aneu a comprar Amazon, a través del nostre enllaç d'afiliats o aneu fent, us ho agraïm, van caient mica en mica compres,
xing,
i això ens ajuda molt. També, ara fa molts dies que no ho reviso, però sisplau deixeu comentaris i valoracions a iTunes, també ens posiciona més, ens ajuda a donar visibilitat. I per darrer, ja ho sabeu que aquest estiu varen començar la possibilitat de que feu un patrocini directe, que us impliqueu directament en Mossega la Poma, uh-huh. fent una donació que pot ser molt testimonial, molt petita, però cada mes, i ja estem sobre $39, crec, o $40. Sí, sí, mica en mica. Això és a través d'un...
Sí, bàsicament en Tomàs té el cafè pagat.
Exacte. No, però de veritat... Més enllà dels diners que sí, és la visió de que hi ha persones que estan apostant per tu perquè facis un programa cada setmana.
I que estàs fent una cosa útil.
És molt xulo.
No sabeu, si us poséssiu a la nostra pell, no sabeu, vamos, és que ho veig supergratificant.
Molt gran, és molt gran.
És molt gran. Doncs aquest servei és Patreon, patreon.com. Aneu a patreon.com/mossegalapoma. I des del darrer programa ara hem d'agrair 5 persones més que s'han apuntat a ajudar-nos participant econòmicament cada mes. Un és el Marc Egea Sala, l'altre és l'Escan Barcelona, l'altre és en York, l'altre l'Ernest Fons Plana i l'altre l'Enric Vendrell. A tots vosaltres, gràcies per ser per formar part d'aquestes, no sé si són 20 o 26 persones ja, que esteu, o més, crec que són més, 39, bueno, no ho sé, del conjunt de persones que esteu patrocinant Mossega la Poma via Patreon. I res, seguim aquesta segona part de blockchain parlant de solucions.
El que diu el Satoshi Nakamoto.
Bueno, que ell va crear això, llavors es va ser possible el Bitcoin i ja es poden fer transaccions. Podríem muntar per rebre donacions en Bitcoins i Ethereum, perquè, bueno, aquí igual dic alguna borrada. Però
què és un Ethereum?
Ethereum és una altra moneda. Una altra criptodivisa. Ja han sortit moltes criptodivises. Jo crec que això avui no cal parlar-ne, es pot parlar un altre dia, podem portar algú. Perquè, clar, en el moment en què això és codi obert i que tu pots muntar-te al blockchain, pots fer un fork, pots modificar-ho i de fet hi ha un xaval, un prodigio que ara té 22 o 23 però amb 19 es va muntar un fork del blockchain original de Bitcoin i va fer l'Ethereum. I quina és la gran novetat d'Ethereum? Que en comptes només de fer criptodivises com Bitcoin permet fer una cosa que es diu smart contracts.
Aquí
és a dir...
anem molt avançat, o sigui, jo aniria a explicar el blockchain primer abans d'anar, estem ara explica el blockchain, company.
Lo de la cadena de blocs.
Ah, clar, home, explica per què això funciona.
Pues bueno, com diu la paraula blockchain, és una cadena de blocs. Cada bloc el que fa és emmagatzemar una transacció. Per exemple, el Ludo li ha comprat unes ovelles al Carles. No, el Ludo li dona 100 euros al Carles, que en realitat no surt ni Ludo ni Carles, surten unes adreces que són... la part tècnica reconec que no me l'he mirat a fons, però que... O sigui, es veu que algú... un emissor li ha fet una transacció de bitcoins a un receptor i això es queda en un bloc i aquell bloc com es securitza? Doncs s'aplica una funció hash, que és aquella que quan tu li passes un contingut, és igual si és un text o si és una imatge o un vídeo.
Hash de quant? De 256?
Un hash de l'hòstia.
De l'hòstia. No
1714?
Els tècnics, els detalls tècnics no el sé. I llavors què passa? Que això s'ajunta, és una llista de blocs que s'enllacen entre ells i cada hash té en compte els anteriors, és a dir, és que no vull marejar molt la gent, però està pensat de tal manera que si algú modifica un dels blocs del plan, no eren 100 euros, eren 1.000, llavors tota la resta de blocs subsegüents es veuen alterats i de sobte tothom, perquè el xulo d'això és que aquest registre és distribuït, és peer-to-peer, és a dir, si tu vols et pots baixar un node ara mateix, un ledger, un registre de Bitcoin i el tens al teu ordinador. Vale,
aquí, llavors, la solució parteix precisament d'aquest problema matemàtic. És a dir, si jo tinc una transacció que és en Marc, l'identificador 7469 li ha donat un 100 bitcoins en el 7714, que és el d'en Carles. Aquesta transacció s'afegeix a la cadena i amb tota la informació que hi ha dintre de la cadena es presenta un problema matemàtic. I aquest problema matemàtic s'ha de resoldre, i per resoldre'l cal molta potència de càlcul. Llavors, a partir d'aquí el que hi ha són uns senyors que tenen, o senyores, o klingons, que tenen màquines amb molta potència de càlcul.
O klingos senyors i klingons senyores, no?
Sí, vale. Sí, exacte. Vale. Sí, però si aixeques la fandilla, a sota tenen coses diferents. Llavors, la idea és que aquests se'ls diuen els miners, i el que fan és que treballen solucionant aquests problemes matemàtics. Fiquen, i el que fan és diversos a la vegada, resolen el problema, diuen sí, aquesta és la solució, és la correcta, el primer que la troba té premi.
Sí, ara podem tornar a fer hit aquella cançó de... aquella de "Yo no maldigo mi suerte porque miraron así", no?
Sí, soy minero. Exacte, doncs els miners el que estan fent és, en aquest cas no és una mineria real, sinó el que fan és resolen problemes matemàtics i el sistema aleatòriament a la gent que està contribuint resolent aquests problemes matemàtics els hi va donar de tant en tant dinerets.
Bitcoins, bueno, bitcoins.
O percentatges de bit, perquè un bitcoin, dir, ara quan val, ha traduït a dòlars o euros?
Ara no sé si està a 4.000 dòlars, sí. O torna a pujar, em sembla.
Però la idea és aquesta, que per poder, el que es fa és una pila de càlculs matemàtics per demostrar, per poder fer aquest, per mantenir la integritat de la cadena. Vale. I llavors hi ha molta gent treballant per fer aquests càlculs i validant aquests càlculs. Llavors ningú, llavors, que algú agafés una dada que està enmig de la cadena i la canviés, per dir, no, és que en Van no li va donar 100 bitcoins en Carles, ni va donar 10 només. Fer aquest canvi implicaria replicar tots els càlculs i a més tota la gent de dintre de la cadena que té ja aquella informació i totes les solucions de la cadena. Com més llarga és la cadena, més difícil és de craquejar.
Perquè a més I com més participants ja s'hauria el 51% de gent que està minant s'hauria de posar d'acord per alterar un registre. I ara Bitcoin hi ha milers i milers de gent fent el bueno, tema aquest.
A Xina hi ha tota una indústria de gent que es dedica a
és el que es coneix com a prova de treball. Vale? I és un mètode de consens. Hi ha altres blockchains, hi ha altres mètodes de consens que no vam centrar ara, però el de Bitcoin és aquest. Llavors gasta molta energia. Hi ha gent que diu que en el fons sí que hi ha vegades que la moneda es corresponia amb l'or, doncs aquí s'està corresponent una mica amb despesa energètica, saps? A no ser que algú es munti un sistema amb placa solar, no? però bé, bueno, gastes energia igualment.
De fet, si feu la prova, si entreu a The Pirate Bay o algun dels... The Pirate Bay ara no et donen resultats, hi ha un link a KikasCD i entres a KikasCD, que és una web de torrents, quan entres allà dintre, no em pregunteu com ho sé, de cop i volta se't disparen els ventiladors del portàtil, perquè el que foten és que en comptes, a més de fotre't anuncis i a qual més horrorós, com que hi ha molta gent que tenim els bloquejadors d'anuncis, el que et fan és que et corren un script de JavaScript que el que fan és estan utilitzant el teu processador en el seu grid de càlcul de bitcoins
per minar, excepte que tu bloquegis el JavaScript.
Però és que jo l'altre dia vaig despertar la meva dona, estava jo al llit i em connecto en el The Pirate Bay i de cop i volta els ventiladors dius, hòstia, no
per una criptovisa que es diu Monero s'estan plantejant si treuen la publicitat i fan això, però clar, els blockers ja estan afegint, detectant
Bitcoin
aquest tipus
blocker,
de coses.
No?
Vale, això bueno,
has desactivat.
Hem de continuar parlant de solucions? O vols...
Bueno, de blockchains, el blockchain original de Bitcoin és públic, això vol dir que tothom pot fer les transaccions.
Per recapitular i també posar Senderi, blockchain, concepte, sí, s'aplica...
La serenitat, diu la serenitat.
S'aplica per primer cop a Bitcoin i això va ser l'any 2009, eh? Recordeu sí, que sí, no, sí, no sí. Són tants anys, eh? Portem 12, no, 9 anys encara, mm-hmm. No? O encara no.
I bueno, llavors hi ha també aquest és públic, però hi ha possibilitat de fer blockchains privats, vale? De fet, molts bancs i molta gent està... Hi ha molta gent que està posant molta pasta amb lo del blockchain, de fer la trella...
Disney.
Sí, un munt de gent i un munt de bancs. I vaig llegir una notícia que una empresa que es deia Biotechnology, no sé què, li van canviar el nom a Biotechnology, no sé què, blockchain, i va pujar a borsa un 500%.
Això, evidentment,
vale, una bombolla,
hi ha un hype.
Hi haurà un hype, però veure, si tu ets un banc, té tot el sentit del món muntar internament un blockchain... perquè tu el que vols és que les dades dels teus comptes tu sàpigues que són incorruptibles.
Bueno, sí, però ojo, poden... això planteja un problema, eh? Que si és privat, i et soc un banc, el Santander o qui sigui, els nodes els controlo jo.
Bueno, però...
I això què vol dir? Bueno, que si m'interessa en un momento dado, puc fer canvis. I o no, al millor no els faig jo, però si me hackean i vaig a un lloc on el nombre de nodes igual no és tan gran, sí que...
Algun té que hackejar tots els nodes
sense
o el 51% dels nodes
sense
que estan
blockchain,
fent
els bancs també ho fan, això. Fan canvis quan els surt de les pilotes i després...
Ja, bueno,
no oblidem que els càrrecs de les vises Black es feien com a errors informàtics. O sigui, el sistema catalogava aquelles transaccions com a errors informàtics.
Carles, jo et suggeriria, per anar una mica tancant, jo sé que el tema dona per si, molt de si, i a més tindrem a l'Adrià Massanet aviat, el dia ja ens ha confirmat el 14 de novembre per tornar a tenir un programa extenent la informació del blockchain. Anem a parlar d'aplicacions pràctiques, no només les criptomonedes, que n'hi ha moltes, ¿vale? I no vull que se'ns passi dues preguntes dels oients i lectures recomanades, que m'han interessat molt.
Bueno, estem que no caga la iaia amb el blockchain perquè hem dit que resol per primera vegada en la història de la humanitat el problema del consens i la confiança online sin intermediaros, ojo, sin intermediaros. I aquí molta gent se va veure molt afectada.
És a dir,
eh?
Gent com gent així que estimem, tots els que ens hem comprat cotxes o cases i coses, els notaris, els registradors de la propietat de Pontevedra, els registradors de la propietat. Aquesta gent que guanyen, que tu vas allà i diuen, un momentet, jo agafo aquest paper, el firmo, o són 2.000 euros. Aquesta gent potser tenen un problema amb el seu negoci.
Sí. Llavors, és que, i per això està rebent crítiques, a vegades blockchain, i el Bitcoin ha rebut moltes crítiques. I aquella frase del Gandhi,
problema,
que deia, primer t'ignoren, després se'n riuen de tu, a continuació t'ataquen i llavors guanyes.
Ai,
i ara
no sé,
estan atacant
no sé,
molt.
Em sona això.
Em sona molt, eh?
El Gandhi,
això,
el Gandhi.
Em sona molt.
Ja. Llavors,
he dit procés?
Pues, clar, quan la Xina diu baneo las ICOs, que és oficial... Bueno, és igual, ja en parlarem amb l'Adrià, no? Quan afereixes una criptomoneda...
Perdona, les preguntes dels oients parlaven d'ICOs i de Dragon
Chain. Bueno, ara ho explicarem. Pues,
què són els ICOs?
Ah, això és una merda, no funcionarà. Clar, estan acollonits. Estan acollonits. I la gent que està criticant, com JP Morgan o no sé qui, té no sé quants milers de milions de
bitcoins. O sigui, una cosa, jo també estic acollonit. Imagina que tots els registradors de la propietat es queden sense feina i s'han dedicat tots a la política.
Sí, bueno, total, què permet fer blockchain?
Vale.
Vale? Pues mira, a part de les criptodivises, com intercanviar diners sense intermediaris o amb unes taxes molt més baixes i amb una velocitat super més ràpida que no tal... tema de finances online. Penseu que al món hi ha milions de persones... que estan excloses del sistema bancari, sobretot a gent, països en vies de desenvolupament.
Sí, pues, perquè no són prou negoci. Diu, escolta, pa esto no...
Llavors, amb el tema de tecnologies basades en això, es podrien fer coses i es podrien fer micropagaments on, com que la taxa és tan petita, que es poden fer microtransaccions.
Sí, pràcticament, ¿vale? No hi ha cosa en la intermediació.
I no hi ha problema en que... Déjame,
sí, és allò, que allò de l'Àfrica que es pagava en via SMS.
Sí, el centè. Sí. Sí.
Finances peer-to-peer, és a dir, cada persona pot ser un banc. O sigui, jo puc ser un banc i jo puc dir que us deixo pasta a vosaltres i no cal que hi hagi cap banc de veritat.
Sí, no,
clar,
només,
penseu
no, només,
en el tercer món.
No només pel tema de confiança, sinó també pel tema de les transaccions entre persones o entre particulars o entre empreses, els bancs ja deixarien de ser necessaris.
Una de les coses que s'han fet, per exemple, és quan s'han creat en algunes comunitats, s'han creat comunitats d'intercanvi de serveis. I clar, el problema d'això és que genera una economia en negre. Vale? Per exemple, a Andalusia en alguns llocs hi ha algun senyor doncs, que té patates i tomàquets i n'hi ha un altre doncs, que fa feina de lampista i un altre que fa no sé què i es comença a intercanviar serveis sense intercanvi de diners i això evidentment es converteix en una economia submergida.
Això és el truque, no, això és el bascanvi.
Hi ha comunitats que hi ha això es quantifica,
veure,
i crees una moneda social.
Això és economia cooperativa o
exacte,
economia social, i no té per què ser no contributiva.
Bueno, això normalment...
Cas... Això a Barna hi ha el banc del temps, no? És a dir,
exacte, els bancs del temps.
Que teníem un possible convidat, Tomàs?
D'aquí.
De banc del temps.
Sí.
Però, banc del temps.
Va,
però m'ignores. Bueno.
No t'ignoro, no.
Vale,
no, és que vaig
identitat
molt...
digital. Normalment per identificar-nos digitalment ens cal algú i et pots autenticar en molts llocs amb la cuenta de Google, amb la cuenta de Facebook. Un oient ens va explicar com Google et xapó la cuenta i el mal de cap que tenia perquè ell accedia a molts llocs com a cuenta Google, no?
Pues que ponen tu puto DNI, també...
S'estan fent coses, la ONU, universitats estan fent coses perquè tu puguis identificar sense necessitat de ningú més. Privadesa de dades, molt interessant. Es parla de que cada usuari pugui tenir una caixa negra i que gestioni les seves dades i decideixi a qui li passa la informació segons els seus interessos.
Ara ens estem autenticant tots doncs, amb el Google, o amb el Facebook, o amb el Twitter, o amb l'edat de la nostra feina, però que tenim hi ha un proveïdor extern que té les nostres dades i això és informació molt valuosa.
Després, registre de la propietat, com hem dit, registre intel·lectual, és a dir, per exemple, l'art digital, imagina que hi ha un artista que fa una pintura digital, què passa?
Com amb el Paint, no?
Sí, amb el Paint.
Amb el Paint Brush.
Sí, tio, però
si Picasso
estàs viu i fes amb el Paint una cosa, vale? Què passa? Que com es pot fer copiar i pegar no té valor. Pues pot fer el mateix del doble gasto i pots assegurar-te edicions limitades d'art digital i de que, si tu has dit que hi ha 50 exemplars digitals, o sigui, ningú pot fer que n'hi hagi 51 ni 100 i llavors si vols es ven entre ells, no?
Després... I llavors algú fa
sí. Però no té
la qualitat.
No la qualitat. No té l'aval, no té
el valor,
el valor de la transacció.
Exacte.
És lo de la piedrecita que explica el piedraco.
Certificats de naixement, de funció, títols educatius, procediments mèdics.
No, la signatura dels procediments mèdics. Entenc, el procediment mèdic no té res a veure amb blockchain, és la signatura, l'aval, el que diu, o sigui, aquest metge testifica que aquest és el procediment.
Clar. Okay. Després, el sistema de registrar noms de dominis, ja hi ha una cosa que s'està fent de forma descentralitzada, que és com alternativa al DNS, on ja, saps? Això s'està
aquesta
provant.
Que ve ara m'agrada molt.
I el tema de bots, el
de
tema
votació.
De... A mi m'agrada molt el blockchain perquè té una sèrie d'aplicacions que no només són financeres, sinó són socials. Són de, atenció, tapar les orelles, Tomàs, empoderar la gent.
No, ha dit empoderar.
Vale? I el tema, de fet, ja hi ha hagut alguns articles que vaig ficar a Twitter i alguns me'ls he guardat sobre el tema de Catalunya, la democràcia i blockchain i com això pot fer... Es parla molt de blockchain en política per fer transparents més procediments.
Hi ha tota una part... I aquestes...
Que quedi constància de tot el que es gasta con el erario público.
Si tornem a donar poder a la gent i contem el que la gent vol... tot el tema de vot i tot el tema de participació és molt important i blockchain és un actor molt, molt rellevant a l'hora de validar els famosos referèndums o les consultes. Jo portaré una persona que és experta en aquest tema. Olé. Més endavant, en un dels capítols de...
Bueno, no m'allargo més.
Si seguim aquí.
Però hi ha moltes aplicacions. Crowdfunding, que ja existeix, però tu podries muntar un crowdfunding tu solito sin ir a Kickstarter. És a dir, és aquest tema, que Kickstarter es queda a Kitikling una part. Llavors...
Kitikling.
I a l'internet de les coses. Oiga, que esto ya es la leche. The
fucking Internet milk. Of shit.
Vale.
O sea, no, perquè bueno, no, bueno, és que
vale, quina, mola molt. És que sí, mola molt, però no podem tenir ara 5 hores parlant.
És igual, pues
no,
ja parlarem,
hem de parlar,
ja
hem de parlar dels dispositius de Google.
No parlarem. No parlarem dels dispositius, perquè no tenim temps, és que ja ens hem menjat el temps. Dues coses.
Si no hem de sortir per la ràdio.
Vinga,
no,
va fes-hi cas al Tomàs.
Dues coses. Una, tenim dues preguntes que van molt adreçades a temes de criptomonedes. Una ens la fa el Jordi Martínez sobre les ICOs, que no tinc ni idea de lo que és, i com recomana accedir-hi amb quins wallets, no sé què, no sé quantos.
Bueno, això és, la ICO és l'initial coin offering, que és algú que diu, saca una criptodivisa que es diuen els mosseguis, compreu-ne, ¿vale? I de fet hi ha gent que estafa, perquè hi havia un que eren els Buda tokens, que deia, el fet de tenir Buda tokens et fa que siguis feliç, fill de puta, i tu vas cobrant-los amb Ethereum.
És com aquella aplicació que es llavors, deia I am rich.
Vale,
que
també parlava de Dragon Chain de Disney, que és la criptomoneda de Disney, entenc, i en Jordi Sàbat deia, acabo d'entrar a la web del projecte Dragon Chain, no ho coneixia, si ho he entès bé, és un projecte de Disney per crear una criptomoneda plataforma i ara busquen inversors.
Sí.
Pots comprar shares amb bitcoins o Ethereum.
Sí, és que al final això ve a ser una mena d'accions, però que la gent pot treure directament sense haver de fer un IPO d'aquests famosos i esperar una data i demanar permís, i llavors et pot crear una cooperativa, la UPC es pot treure una criptomoneda d'ús intern i fins i tot es podria intercanviar con los de la Disney si és donat el
amb una,
cas.
O amb altres cooperatives, no? Per tenir intercanvi. Sí. Perfecte, jo crec que fins aquí.
Un momentet, a veure, val a dir una cosa, a veure, la part interessant, més interessant de blockchain no és la part de econòmica. Les criptomonedes, o sigui, les criptomonedes són un món en si, vale? Però la idea és que la plataforma blockchain és una plataforma de xarxa que resol el problema dels generals bizantins i que resol el tema de la seguretat en un sistema distribuït.
La confiança online. Resol el problema de la confiança online sense intermediaris.
Llavors, a partir d'aquí es poden resoldre molts altres problemes que venen. Llavors, el que sí que és veritat és que en tota nova tecnologia, tant en el telèfon com, per exemple, a internet, hi hauran temes d'estafes, bombolles, hi hauran esquemes piramidals, hi hauran temes delictius, pornografia, passarà tot, però com ha passat també a internet o com va passar amb les party lines, és a dir, aquest tipus de, hi hauran tot tipus de problemes, o sigui, ara sí, surten moltes d'allò i sí, doncs potser algú vol agafar i fer apostes i dir, escolta,
sí, gràcies,
jo tinc 500 euros per cremar i el que vull fer és comprar 50 euros de totes les criptomonedes, totes les ICOs que surtin, doncs és com jugar a la loteria, vale? Escolta, jugo a la grossa o vés-te'n al bingo, també és una opció, però és una aposta de dir, mira, sí, potser una d'aquestes es converteix en el proper... Qui va comprar bitcoins a un euro, pues, s'ha plastificat de calés. O sigui, si tu haguessis invertit 10 euros en bitcoins, doncs ara tens 40.000 dòlars.
Igual que s'ha plastificat, es pot desplastificar.
Bueno, clar,
no,
o sigui, pots
ningú.
Perdre-ho tot, el valor pot anar a zero. És com comprar xitxarros a la bolsa.
Vale.
Vale, no...
Lectures recomanades, Carles.
Bueno, hi ha un llibre que es diu The Internet of Money d'Andreas Antonopoulos, que tu te l'has llegit, oi, Marc?
Sí, és molt bo.
I parla sobretot de l'aplicació de Bitcoin, però bueno, està superben explicat i està molt bé, no?
És molt bo. La idea també és que l'Andrés Antonopoulos el que fa és que també té una visió molt interessant de tot el que pot voler dir el blockchain com a tecnologia de cara a la democratització de les coses. Val? És a dir, segons com la tecnologia internet s'està convertint actualment, veiem més en les grans empreses de Silicon Valley o la utilització dels governs de la tecnologia, com hem vist darrerament amb l'atac a la la privacitat a la xarxa, que hem de veure quan es van tancar dominis i bloquejar direccions,
a Catalunya, sí.
Es pot convertir, diguéssim, és una tecnologia que inicialment va ser molt democràtica, però que està, es pot acumular en mans d'uns quants poderosos. En canvi, això és una tecnologia que torna a la democratització i, per tant, és molt interessant.
Esmentaves abans aquest episodi d'en Tim Ferriss?
Sí, The Quiet Master of Cryptocurrency, Nick Szabo. Mm-hmm. I que parla de, molt interessant.
Personalment, l'episodi del Nick Szabo a mi em va fer entendre molt, moltíssim el món del Bitcoin i el blockchain. Després, el llibre és molt interessant i et dona molts detalls, i n'he llegit un parell més, però el podcast aquest del Nick Szabo, si enteneu l'anglès, és definitiu.
Igual has de tenir unes certes nocions, perquè igual te puedes perder un poco, però bueno, si ets una mica...
Si és una mica tècnic, sí. Va, tira, PDF.
Hi ha un llibre gratuït que està com a PDF, que es diu laerablog.com, de José Felip Daràs, posarem l'enllaç, i té Creative Commons, i bueno, pues són, no sé, 116 pàgines, no me'n recordo. I després hi ha un MOOC que es diu Introduction to Digital Currencies de la Universitat de Nicosia, que és on està l'Andreas Antonopoulos, uh-huh, que jo vaig començar a fer i bueno, estic fent-lo, i que això de la padrota ho he tret d'allà, per exemple, no? I llavors, pues bueno...
Sobretot una cosa, amb el tema aquest del blockchain, jo crec que lo important per tothom, és a dir, no és un tema de dir, potser no us heu de posar a invertir en Bitcoin, o no us heu de posar a desenvolupar en blockchain,
però
és entendre quines són les conseqüències. Mm. O sigui, quan vam estar parlant de l'iPhone, vale, hi han hagut unes conseqüències que han transformat el nostre dia, els nostres hàbits, com ens comuniquem, una sèrie de coses que afecta els adolescents, afecta les empreses, afecta les persones, afecta les iaies, afecta tot. El cloud,
sobretot, afecta com invertim el nostre, vale, temps.
El cloud ha tingut un efecte totalment transformador, doncs, en les empreses, en com s'engeguen negocis, en l'agilitat, en la recerca. El cloud té uns impactes molt importants. Doncs això també, hi ha una sèrie d'impactes que venen, i preveure aquests impactes és útil per nosaltres.
I
per això estem parant atenció a això.
Sí, no, bueno, estem, no només això, sinó perquè estem fent èmfasi des de ja fa més de dues temporades amb aquelles tecnologies que seran transformadores del, sí, nostre futur present.
No, i aquesta futur. Aquesta, jo crec que a mig plaç és més important que el machine learning. Sí. Jo crec que l'impacte fort del machine learning vindrà després.
Molt bé. Contradint el que he dit al principi, que parlaríem de l'última keynote de Google, com avui el tema ens ha tirat més... Jo ho
podem
deixaria...
Podem parlar del headphone jack.
A veure...
No acabem de dir que parlem de coses que van a ser
això,
importantes...
Això, només és, això no és parlar, això és trolejar. I hi ha gent de Google que se pot sentir ofès.
Ara com ara només hi ha un telèfon flagship que porti headphone jack, que és, mira, el Galaxy Note, però és que és la bomba.
Dues reflexions en general, a l'oro... perquè tant en els Chromebooks nous, que es diu Pixelbook, em sembla el nou que surt, com en els telèfons, els flagships de les marques s'estan situant en uns escenaris de preus que tanta gent que criticava els preus d'Apple, ojito.
No, està tothom estem, això cap als 1.000 dòlars, és del que anem. Lo que jo no entenc...
Però és normal, perquè com la gent ja no compra portàtils, no compra PCs, no compra tot això, ara es gasta la pasta aquí.
El que no entenc és el Chromebook de 1.000 dòlars.
El Pixelbook.
El Pixelbook, que és un Chromebook que bàsicament pots executar Chrome OS, de 1.000 dòlars. No ho entenc.
Té Google, sigui... Assistant, té pantalla tàctil, es pot dibuixar amb un pencil i són 999.
Sí, i tindrà, però, un estorbador electrònic.
Sí, perquè, però hòstia, només està funcionant a USA, a Estats Units, Canadà i...
Sí que sé que hi ha gent que es veu que munta Docker a dintre dels Chromebooks. Però i potser amb això pots fer
però
meravelles.
Docker, no, home, però... Bueno, en fi. Tanquem... Us agraeixo molt als tots dos l'esforç que heu fet avui pedagògic, encara que m'hagi posat una mica d'orillo.
A mi m'agrada molt la roda de molí, aquesta de la, sí, moneda del roda de molí.
No, i el pedrusco que se hundió en el Nilo, no? És també molt bonic.
El pterodàctilo aquest que està volant per aquí.
Anem a les propostes museguis, que tenim poques però molt bones. Vinga.
Les propostes museguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
o en el nostre canal de Telegram, uniu-vos, que som ja 300.
Ens ho passem molt
bé. Passem molt bé. A veure, Marc, això va arribar via teva a través de l'Andrés Leonardo.
Sí.
L'Andrés Leonardo és un Google Developer Advocate, sí. Aquest, que està per tota Europa i a l'estat espanyol ajudant a les comunitats, a l'Almo.
Almo.
I ens parla d'unes beques Google, de fet jo crec que són les més importants per developers, uh-huh. que es diuen Google Udacity per estudiants i professionals TIC, programadors d'Android i de web. Són 6.000 beques, hi ha molts diners, hi ha moltes oportunitats, hi ha molta visibilitat i les podeu sol·licitar a través de l'enllaç que us posarem fins al 15 d'octubre.
L'altre dia quan vam estar parlant de Machine Learning, dintre d'Udacity, per exemple, hi ha com una espècie de màster que hi han muntat, és a dir, ja van amb els MOOCs, munten màsters, és de pagament, però on hi ha uns cursos dissenyats per gent de Google per aprendre doncs, la plataforma TensorFlow i fer temes de Machine Learning. I llavors,
correcte.
Si algú, per exemple, vol fer una transformació professional i especialitzar-se en Machine Learning, en TensorFlow o en desenvolupament amb Google Cloud i tot això, a dintre d'Udacity hi ha uns MOOCs d'alta qualitat i a més hi ha com una espècie de reconeixement dels teus achievements, és a dir, que tu després això...
Per experimentar està molt bé, ara, si voleu ja fer coses més serioses, veniu a Capside, que és on...
Sí, a Capside, després feu els cursos d'Udacity...
Jugueu amb el Google Cloud, que està molt bé, ja veureu que heu de programar molt per sobre, perquè està tot per fer, i després veniu a Capside
que us expliquem
ja us ho fem tot. Carles Canyo, em vas fer arribar una informació de premi Dones i TIC, molt interessant també. És la convocatòria de la tercera edició dels Premis 12x12 Dona TIC, organitzades per Tertúlia Digital i Estratègies Mercat de la GNE, de la Generalitat de Catalunya, amb la col·laboració de l'Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra de Comerç de Barcelona, en el marc del tercer 12x12 Congrés. Hi havia alguna cosa més a comentar de això que he dit, no? I tanquem amb
jo tinc una proposta, mossegui.
Va, tira.
És una pinícola. És una pinícola.
Em fas una por.
És una pinícola. Me la van recomanar...
Veig el tio aquell de Fast and the Furious, aquell negre així tot matat.
Vin Diesel.
La Roca.
No, la Roca.
La Roca. És molt divertit. La Roca,
que ha fet els anuncis amb el Siri.
Sí. Exacte, i va fer la pel·lícula dels Vigilantes de la Playa, que també és molt divertida. Però bueno, deixant de banda la pel·lícula, deixant de banda La Roca, que és tot un concepte, deixant de banda, i té la sèrie Ballers, que parla sobre el món del futbol americà, que també està molt xula, també de La Roca, em van recomanar, quan vam fer el Zeta Evento, ara fa un parell de setmanes, un dels assistents, no me'n recordo qui era, em va dir, escolta, tu que fas servir a l'Amazon Prime Video, i t'agraden les pel·lis d'acció, hi ha una pel·lícula que es diu The Kick, que és una pel·lícula d'acció de Bollywood.
Mare meva.
De Bollywood. La pel·lícula es diu The Kick. I
de kick, eh?
De kick, de patada, eh? De patada, però no és de la patada que et dono, sinó en aquest cas fa referència a al kick, a la patada que tu sents com, diguéssim, emocional, el subidón, que tens quan fas algunes coses. Llavors, és una pel·lícula que és una barreja entre romans, pel·lícula de riure, musical de Bollywood i pel·lícula d'acció de l'Stallone, vale? O sigui, tot barrejat. Visualment és una passada, o sigui, és una pel·lícula de Bollywood, jo me l'he tragada tota i m'ha agradat, o sigui, m'he tragat hasta les cançons allà van, de cop i volta s'estan fotent de pinyos, després estan ballant, a més a la Índia, jo vaig estar a la Índia ara fa 15 anys i vaig anar a una disco, vale?
De Bollywood.
Amb una disco de la Índia. Llavors, és molt divertit perquè allà ballen amb un planortera absolut.
Jo, mira,
o sigui, el ball de la els hindús són absolutament horteres i els hi encanta ser
aquest horteres. Aquest setembre, vaig estar a l'Ushuaia, a Eivissa, i a part de que com jo no vaig per aquests jocs, em va sorprendre la quantitat de línies blanques que hi havia per tota la discoteca. Vaig estar a la zona VIP, vale? I a la zona VIP
puc estar al cul, no?
Bueno. I a la zona VIP,
nens petits els hi canvien els titins.
Sobretot els Yankees, brutal. Bueno, a la zona VIP, que vam estar a lo que es diu la nube, que és una zona que està
The Cloud,
havia un grup d'unes 12 o 15 persones, totes de raça de la Índia, hindú, i portaven una festa entre ells. Jo crec que de veritat aquí no hi havia polvos blancos, era natural, era natural, i s'ho van passar, tio, teta.
Sí, s'ho passen teta, es foten allà amb dues cerveses i la musiqueta i es posen a ballar en plan hortera. I no tenen, o sigui, no tenen cap mena de vergonya.
No.
Més ondera.
I completament aïllats del consum de polvo blanco, saps?
Sí,
ells estaven al seu
sí,
món,
sí,
s'ho van passar genial i eren d'admirar a la història.
Sí, abans, jo de veritat, sí, abans del reggaeton i tot això, escolta, molt, o el Despacito i tot això,
molt millor el Bollywood.
Allò, de vita.
Parlant de música, tu volies fer una... Carles, tu volies fer una darrera proposta?
Sí. És una obra de teatro.
De teatro, de teatro. Que t'hi vas trobar amb Daniel Julià, eh?
Que cada dia lo quiero más, Daniel Julià.
A veure si un dia, que te pujo un dia cap aquí.
És molt maco el Dani, fa temps que hauria de venir.
I dic, hòstia, quina casualitat. Diu, o no, perquè tu vas recomanar un podcast i acaba de...
Però ens vau sentar plegats.
Sí, sí, vam coincidir butaca en butaca.
Butaca en butaca, allà tocant-se les coixetes i tal.
Total, que es diu Autónomos el musical. I està fet pel Àlex Martínez Vidal, que és aquell dissenyador que té CopyMouse, que fa un podcast amb el Boluda que es diu Así lo hacemos, i que és un multipotencial del copón, l'Àlex, i mira si és multipotencial, que fa aquest musical que és amb to d'humor i que canten però que fan moltes bromes, i a més van actualitzant-lo, perquè no era spoilers, però feien bromes de lo que ha estat passant esta última setmanita, o sigui que van...
Què ha passat aquestes últimes setmanes?
Res.
El Barça ha fet alguna
cosa? A veure... Ja, no és, ja fora de propostes, però m'agradaria que parléssim una mica de resum de com va anar la primera trobada al Z-Evento, que va ser molt xula, la veritat.
Ah, sí, que els oients, Miquel Gavarró i la Tere, que dic, no dic el cognom perquè no el posa...
La Carrau Blau, és l'arroba Carrau Blau.
Vaig conèixer la Carrau Blau. Pues que van oferir-nos al podcast de Z-Testers a dir, vinga, va, muntem algú, nosaltres som uns pencos, i van dir, pues ho muntem nosaltres. I el 29 de setembre en un lloc que es diu Cloud Coworking allà a carrer Sardenya, al costat d'un Mercatxona,
just davant d'un col·legi que
Ramon
va ser
Llull.
Ramon Llull, col·legi electoral a l'1 d'octubre i un
donde dels... comulgaron, no? Perquè repartieron
sí,
muchas hòsties.
Van ser potser no? dels més encarnissats. Sí.
Bueno, i llavors pues, bueno, vam fer tres xerrades, no? El David Martín Redordín, el Roger Prat i jo vam fer una junts, i el Marc Calier. I després hi va haver networking.
Molt networking, molt bon rotllo.
I cerveseta, xocolata...
No, i molt bé estar tots junts.
Molt bé, molt,
jo
sí.
Ho aprecio de molt. Fet, va ser una estona molt
hauria,
maca.
A veure si algú s'ofereix a muntar un Mosega Evento.
Jo crec que els podem fer conjunts.
Sí, jo també apostaria...
Jo crec que no, perquè jo crec que gent de Mosega de Poma que veiés el rotllo flipat de Tester, no sé jo si...
No, doncs escolta, però... alguna cosa poden...
Però ja hi havia gent que no coneixia.
Hi havia molts mosseguis.
Jo tinc una cosa. Les intervencions van estar molt bé, el poder parlar a tots va estar molt bé. Hi ha mosseguis perquè de cap s'hi van venir com 4 o 5 persones que també escoltaven Mossega la Poma. Però més enllà de l'actuació i del rotllo secta que hi ha Z-Testers...
Comunitat.
Sí, sí. Bueno, més enllà d'això, destaco el que vam estar molt a gust, que el lloc va estar molt bé perquè tenia un espai que podia sortir, i que m'hi vaig sentir jo personalment, m'ho vaig sentir molt còmode amb les persones que hi van anar.
Sí.
I m'agradaria que això no es quedés aquí, sinó que ho repetíssim.
Jo proposo que algú s'ofereixi a muntar un mossegavent.
Sí.
O ben mossegui.
Mossegui
talks. Mossegui talks.
Abans hem quedades amb un xiringuito per fer cerveses, però érem això, 10, 12, 15...
Sí, hem quedat, eh?
Hi ha hagut quedades.
Però això va més enllà d'una quedada. Això és més de...
I fa 10 anys havíem fet quedades amb algú...
Sí, amb algú que no sé si existeix.
En el Viena de Plaça Catalunya.
Exacte. Tanquem paradeta avui. M'heu destrossat totalment la història del programa, però ja era aquest el pla. Recordeu que de blockchain tindrem a l'Adrià Massaguer el 14 de novembre.
Penseu, o sigui, us n'afartareu de blockchain.
Sí.
Lo del cloud va ser poc, eh? Lo del cloud va ser poc, perquè encara us hem d'explicar els smart contracts dels que no n'hem parlat.
Ah, exacte. Cuideu-vos molt fort.